Ahir es va presentar al Centre d'Alt Rendiment Esportiu Aprender de los Campeones, del cap de Psicologia Esportiva del CAR. Tercera presentació d'aquest llibre, que encara ha de continuar aquesta tournée fent tres presentacions més. I ens acompanya l'autor del llibre, en Pep Marí, que, com dèiem, és cap de Psicologia de l'Esport del CAR. Pep, molt bon dia.
Bon dia, equip.
Equip?
Equip, som un equip, no?
Som un equip.
Sí.
Sí, però m'ha sobtat aquesta definició. M'has enganxat, la primera. Ahir va ser un dia molt important. Jo m'imagino que quan passin uns anys i te'n vagis a una hemeroteca i busquis la data d'ahir, trobaràs coses tan importants com que ETA declara que abandona les armes, com que mor Gaddafi, s'inaugura la Masia amb tot el significat que això té, i es presenta al CAR de Sant Cugat el teu llibre. Quin gran dia, no?
I a més, cinc amics, entre els quals estaves tu mateixa, em vau fer un regal que em costarà de pair. A més, una altra notícia personal del dia d'ahir.
Però has dormit.
M'ha costat avui, eh? Després d'una presentació d'aquestes, com que ja és la tercera, ja ho puc dir, sempre em costa. Em costa pair tot el que es diu allà.
Mm-hmm. 23 anys d'exercici professional que donen per molt. Jo diria que per molt, moltíssim, si es viu amb la intensitat que ho vius tu. Per què ara el llibre i no abans?
Perquè justament ara ho tenia clar, que ja havia de dir. He estat veient campions, he estat veient com funcionaven, he estat aprenent allò que feien tots, ho he estat portant fora de l'esport, m'he estat donant compte de que aquella idea que va començar a rotllar pel cap, vols dir que els principis que regeixen l'alt rendiment no seran els mateixos per qualsevol activitat? Ara ja ho tinc clar que sí. Fins ara no ho tenia tan clar. I ara que ho tinc tan clar, és el moment d'explicar-ho. Ara podem ajudar la gent a rendir, ara.
Aquest és el missatge del teu llibre, Aprender de los Campeones.
Diríem que això que us he dit, que si tu vols ser la millor presentadora, jo vull ser el millor psicòleg, aquell vol ser el millor venedor de llibres, l'altre vol ser el millor cirurgià, tots aquests hem de fer el mateix. Per cert, el mateix que faria en Messi, el mateix que faria un gran esportista. Els principis són comuns, només hi ha unes regles del joc. Tu les pots aplicar a l'activitat que vulguis, però les regles del joc són les mateixes. Aquest és el missatge central del llibre.
I si anem de cara a barraca,
vinga,
quina seria la clau de l'èxit? No parlem de l'èxit del reconeixement públic, sinó de l'èxit personal.
Exacte.
Del fet d'aconseguir allò que tu estàs buscant.
Exacte. Bàsicament, per resumir-ho així amb dues idees, pagar tot el preu per aconseguir-ho, absolutament tot el preu per aconseguir-ho, amb renúncies, sacrificis, esforços i assumir les conseqüències de tot el que estàs fent, i a més, assumir el risc de que potser, fins i tot pagant tot el preu, pot ser que no ho aconsegueixis. S'ha d'assumir aquest risc. Si no s'assumeix, és difícil aconseguir l'objectiu aquest que dèiem de créixer, sense parar dia a dia. Pagar el preu i assumir el risc.
Diu a la portada, diu, para ser el mejor en tu actividad hay que seguir los mismos pasos que para ser el mejor deportista. Quines coses podem aprofitar de l'esport per aplicar-les a l'activitat que desenvolupem?
Farem un resum ràpid del llibre que pretén estar esquematitzat a la portada. Primer, poder aprendre. Direu, com el Pep, carai, això és evident, d'acord, però de vegades cal que ens recordin allò que és més obvi de tot. Poder aprendre. Què vol dir poder aprendre? No complicar-se la vida, tenir una manera de funcionar a nivell personal sana i tenir un entorn que com a mínim no resti. Si pot sumar, encara millor. D'aquesta manera podrem aprendre. Següent pas, voler aprendre. Tenir clars els objectius i pagar tot el preu, això que dèiem ara fa un moment. Val, Pep, jo ja puc aprendre i a més, vull aprendre. Aprendré, no? Falta només una cosa, saber aprendre, perquè resulta que també s'aprèn a aprendre. Si cada vegada que comets un error busques una excusa per justificar-te, no hauràs de canviar mai res i no evolucionaràs. Has de saber assumir els errors, analitzar-los i treure una conclusió i aplicar-la a continuació. Ara sí, si fas tot això, aprendràs. Ara ja només falta una cosa, posar una escena, saber demostrar el que has après, competir, actuar sota pressió. Si combines aquestes dues cultures, la cultura de l'esforç, fer tot el que està a les teves mans, i a més, la cultura de l'eficàcia, saber estar, saber competir, saber controlar els nervis, és molt probable que t'acostis al teu màxim nivell en aquell moment.
I escolta'm una cosa, si en l'últim esglaó aquell que diu que has de demostrar el que has après, no aconsegueixes demostrar-ho? Ets un fracassat?
No tant, perquè el fet de fracassar o guanyar vol dir aconseguir l'objectiu o no aconseguir-lo. Tu marques un objectiu, no l'aconsegueixes, vale, doncs ets un fracassat, de la mateixa manera que si l'aconsegueixes has triomfat, per dir-ho manera, no? El que no saps fer és demostrar-ho, posar-ho en escena. Potser tu ho tens, o has millorat, però no ho saps demostrar. Me'n recordo que tenia un professor quan era petit que em feia sortir a la pissarra i em feia qualsevol pregunta i jo li deia ho sé, però ara no me'n recordo. I em deia, no, si no te'n recordes com si no ho sabessis.
No provaràs.
Només passa això. Tu ho saps, però jo no puc aprovar perquè no m'ho estàs dient en aquest moment, no?
Però és que això, amb una feina, un treballador tampoc no li permeten.
Exacte. Perquè tots hem de rendir. Un dels títols primers que vaig pujar en aquest llibre, que sort que l'editor m'ho va tirar enrere, perquè era escriure el llibre en el títol, era tots rendim, tots competim. Les fórmules psicològiques dels campions. Perquè també partim d'aquesta base. Tots hem de demostrar el que sabem fer. Per això aquest llibre no és un llibre per esportistes. És un llibre per qualsevol persona que vulgui rendir el màxim de les seves possibilitats sota pressió, en l'àmbit que sigui.
Per tots.
Exacte. Per tots aquells que vulguin... Jo sempre dic als esportistes amb els que treballo, sempre els dic, tu d'aquests tres que et diré, quin vols ser? Vols ser un més? Vols ser un dels millors? O vols ser el millor? Per ser un més no cal psicologia. No cal aplicar-te totes aquestes fórmules, no cal integrar la psicologia. Ara, si vols ser un dels millors, comença a ser necessari. I si vols ser el millor, és imprescindible. Llavors, aquest llibre és per a aquelles persones que vulguin rendir al màxim de les seves possibilitats. Si ja els hi va bé com rendeixen, no cal que es llegeixin el llibre. Això els hi complicarà la vida. Ara, si volen rendir una mica més, en la mesura de les seves possibilitats, potser els pot ajudar.
O sigui que pot ser una bona ajuda, aquest llibre, per estudiants, per la senyora que ens pugui estar escoltant en aquests moments, la senyora que està a casa
fent la
seva feina,
sí.
La que és mare,
i tant.
També,
sí.
Per l'empresari... Que té, doncs, tot un sèquit de treballadors.
Sí, senyor.
O sigui, per gent tan diversa que realment, ahir ho comentàvem, és un llibre pràctic, útil i, a més, molt ràpid i fàcil de pair.
S'ha procurat.
En el segon capítol, que és la part que jo vaig triar... Se juega como se vive, no? Que és una frase d'en Maturana. Jo et deia que també s'escriu com s'és. Realment, tu veus a la gent, en general, o a la gent que coneixes, que tindràs més informació, realment ens manifestem com són, en allò que fem?
La immensa majoria, diria que el 99% dels mortals, seguim aquesta màxima. Es juga com es viu. Tal com es viu, després ve tot l'altre. Hi ha unes excepcions. Jo vaig comptant els esportistes que veig, ahir vaig posar el 2651. N'he vist ja, en aquests 23 anys d'exercici professional, 2651 esportistes d'èlit. De tots aquests que he vist, n'hi ha tres, n'he conegut tres en tota la meva vida professional, que es poden saltar aquest principi, que poden viure com vulguin i competir de faula. Però són d'un altre planeta. Això passa molt poc. Jo només en conec tres. Però, insisteixo, per la resta dels mortals, crec fermament que aquesta és una llei certa. És una llei certa. Ens projectem amb el que fem. Sí, sí.
I quins són les tres figures? Tres artistes?
Exacte.
Artistes.
Precisament, amb un dels tres, li dic artista. Juga a billar artístic, es diu Esteve Mata, i li dic artista, no li dic Esteve. Sempre li dic artista. Sí. Un altre, és curiós perquè un altre és un gimnasta, és Gervasio de Fer, que fa gimnàsia, feia, ara és entrenador, gimnàsia artística masculina. Fixa-t'hi, billar artístic, gimnàsia artística masculina. Anaves ben encaminada. I ara me n'oblido un... tenis taula, Jordi Morales, un noi que és discapacitat, que potser el coneixeu.
Sí, el conec.
Jo tinc l'honor de treballar amb ell i d'aprendre d'ell. És un d'aquests campions que m'ha dictat unes quantes planes que hi ha per aquí. I per mi aquests tres funcionen diferent. Aquests són homes que van sortint tant.
Saps que segurament has sobtat amb aquesta resposta molta gent? Que potser s'esperava altres noms?
Ah, no es pot ser així.
Suposo.
Sí, és el meu parer.
No.
Però m'agrada molt que diguessis qui són aquests artistes que intuïssis que... que s'ha de ser una mica artista per funcionar així.
És que dels artistes també en parles en el teu llibre. I és una part que després tocarem. Has fet referència a les fórmules matemàtiques. En aquest llibre en surten. La matemàtica és freda. És matemàtica, valgui la redundància. Sí. Quan estem parlant de persones, de sentiments, d'emocions i tot això, com ho cases?
Posant-hi coses que siguin calentes. O sigui, la fórmula és freda, però el contingut és calent. Per exemple, ara vaig a posar una fórmula sobre la taula, que surt en aquest llibre, dintre aquest primer capítol que vas escollir. Gana vull dir ambició, ganes de millorar, més ordre en l'estil de vida, més humilitat com a valor, igual a progressió. Val, sí, és una fórmula molt freda, però carai, quins ingredients que hi hem posat aquí, eh? Gana, hostis, penso que si me fessis dir una sola cosa, allò que és el més important per rendir, tenir gana. Quan has fet això estem fotuts, eh? Gana, tu. Ordre, uf, com, en la forma de viure, en l'estil de vida, i humilitat. Hosti, no sé si... Sí, en el moment en què un esportista deixa de ser humil, li costarà molt aprendre. Li costarà molt aprendre. I no progressarà. Està mort. D'acord, sí, són tres factors i una conclusió. Val, sí, però tu, els tres factors són tres coses molt grosses que no te les acabes, eh? Un valor fonamental, una forma de viure, un estil de vida en l'ordre i tu, l'ambició.
No t'esgarrarem el llibre, però sí que m'agradaria llegir algunes coses. Ja has fet referència a tu, o sigui que una mica sí que m'has començat a esgarrar l'entrevista, però deies abans, en aquesta cita, pàgina 46, diu, per ser un més, basta estar implicat, per ser un dels millors es requereix compromís i per aspirar a ser el millor és imprescindible un estil de vida. Jo aquesta pregunta m'agradaria fer-te-la en referència a ciutat i país. La ciutat, igual que els països, els formem les persones. Sant Cugat, dins d'aquestes tres situacions, en quina està Sant Cugat com a ciutat?
Carai, ara m'ha sorprès tu a mi. Jo diria en el segon nivell, hem dit implicació, compromís i estil de vida. Jo diria en el compromís. Sí, perquè el preu que paga crec que és no és que sigui molt alt, és total. Jo crec que sí, ho he dit sempre, i en aquesta casa sempre ho he dit, que amb el tema dels valors aquí esteu...
Compromesos.
Sí, compromesos, és que aquesta és la frase, amb el tema dels valors esteu compromesos aquí, i en tinc moltes proves d'això, estic implicat en molts programes de diferents associacions d'aquí de Sant Cugat i clubs i entitats culturals que treballen d'una forma compromesa per amb aquest objectiu. Sí, jo us veig compromesos.
Pot arribar a ser el millor?
No, perquè el millor cal encara més, cal una mica més. Hem dit un estil de vida. Un estil de vida vol dir la prioritat és la preparació. Si ets un esportista, la teva preparació esportiva. Aquesta és la prioritat. El primer que has de fer quan t'aixeques, la primera obligació que tens és preparar-te per ser millor esportista cada dia. I la resta d'activitats de la teva vida venen després. I si no hi ha temps... No hi ha temps, però el que no pot ser és que perquè t'entrevisten a la ràdio o perquè surts a la tele o perquè has d'escriure un article, no puguis atendre la teva prioritat. Aquest és el següent pas. Viure d'una manera. Com? Prioritzant la preparació. El tiet d'Antoni Nadal, el tiet d'en Rafael Nadal, el seu entrenador, concreta molt bé aquest estil de vida d'un campió. Diu que has de treure... un 10 cada dia amb tres coses, diu ell. Que aquestes tres són innegociables. La resta ja en parlarem, però aquestes tres són innegociables. Primer, un 10 en volum de treball. Quantes hores havies d'entrenar avui? 6, doncs has d'entrenar 6 hores. Tu, no, aquí no hi ha... Qui diu quantes hores havies d'entrenar avui, et diu quantes hores havies d'estudiar avui, o de preparar-te avui, o de treballar avui. El volum de treball, sagrat. Sagrat. No es pot negociar. Has de treure un 10 en concentració. No només has de pencar, sinó concentrat, estant pel que toca. Rafa Nadal sempre ho diu, no sóc dels que més treballa, però sí que he de ser un dels que més concentrat està quan treballa, perquè tinc ben clar de què he d'estar pendent en cada moment. I per acabar, el tercer 10, l'estil de vida, la prioritat. No podem perdre mai de vista les prioritats. Si tu treus 3 10s amb aquestes tres matèries, amb aquestes tres assignatures, el teu estil de vida és per ser el millor.
Passem a un altre àmbit, de Sant Cugat al de País, Catalunya.
Clar, és que depèn a què fem referència, no? Perquè a mi, aquí a Sant Cugat m'és molt fàcil contestar, perquè li veig la de la dimensió
però
educativa.
Però a Catalunya també li veus un estil de vida.
Evident, una identitat, una identitat.
Per tant, en quina situació creus que... és difícil,
És difícil, sí, és difícil. Tinc la tentació de contestar igual que Sant Cugat. Tinc la tentació de contestar igual que Sant Cugat. Veig bastant el mateix. És que, clar, és que... per ser, el millor només n'hi ha un, eh? Jo recordo que jo els hi dic als esportistes, sabeu per què només es dona una medalla d'or en els campionats del món i en els Jocs Olímpics? I em diuen, sí, perquè només en tenen una. I jo els hi dic així de broma, no, jo he estat a l'altre costat darrere i n'hi ha més allà. No és que només en tinguin una. Així com és que si en tenen més només en donen una? I jo dic, perquè el preu que s'ha de pagar per ser campió del món és tan alt, però tan i tan alt, que en tot el món només hi ha una sola persona que està disposada a pagar-lo. Per això només en donen una. Només hi ha un. Clar, és que estil de vida, molt pocs tenen un estil de vida compatible amb el rendiment.
Deixa'm llegir un altre fragment en referència a tot això que hem estat parlant. Correspon al tercer capítol i és molt divertit. Parla de la fórmula aquesta és la de dos huevos fritos más un bacon igual a un continental breakfast. Y digo así, veamos la diferencia entre implicación y compromiso. En un desayuno continental la gallina está implicada y el cerdo comprometido. Que no es bien al mateix.
Exacto.
Eso es así porque la gallina solamente ha pagado una parte del precio para hacer posible el desayuno. Solo ha puesto dos huevos. En cambio el cerdo ha pagado absolutamente todo el precio posible. Se ha dejado la piel y la vida para hacer realidad el desayuno. Déu-n'hi-do.
Sí. ¿Y segueix? ¿Segueix o no? ¿Qué digo ahora?
Sí. Después, digo, a menudo recuerdo a los deportistas lo siguiente, no basta con dejarse los huevos, hasta volver, hay que dejarse la piel. La gallina ha pagado un 60% del ticket y el cerdo el 100%.
Trobo que això és fonamental. Una de les coses més grans que m'han ensenyat els esportistes és que si tu pagues el 60% del preu, que costa una cosa, un objectiu, un projecte, només el 60% del preu, no tens un 60% de possibilitats d'aconseguir-lo, no en tens cap. Estem perdent el temps. Ah, això deu voler dir que si pagues un 100% del preu, tens la seguretat absoluta de que ho aconseguiràs. No, ho hem dit al principi. No, tampoc. Escolta, Pep, així és que haig de fer. Doncs pagar tot el preu i resar. És a dir, pagar tot el preu i assumir el risc. El que dèiem al principi. Em sembla una de les millors coses que m'han ensenyat aquests nois, els campions.
Molt bo. Més qüestions. Parlem de la creació de la gestió d'equips del rendiment. Dius en el teu llibre que per crear un equip guanyador s'ha d'assignar, entre altres coses, s'ha d'assignar els diferents rols a les persones més adequades, no les millors. Estem una mica confosos, no?
Sí.
Entre tots plegats sempre hem pensat que tenir el millor és una garantia. I tu en el llibre dius que no, que han de ser les persones més adequades.
Ho vaig aprendre d'en Javier Lozano, entrenador, seleccionador nacional de futbol sala. Quan ell era seleccionador nacional de futbol sala, la selecció espanyola va quedar dues vegades campiona del món i dues vegades campiona d'Europa amb aquest senyor. Per tant, aquest senyor ha sabut fer rendir la seva gent. I un dia li varen preguntar, en una entrevista que vaig veure per Televisió Espanyola, li van preguntar, quin és el secret del seu equip? I va dir, que aquí no estan els millors. El periodista va dir, ah no? Doncs qui està? I va dir, els més adequats. Carai, els més adequats a què? I va dir, els més adequats a la manera d'entendre aquest esport i m'atreviria a dir la vida. És fonamental això. És a dir, fer el millor equip no és agafar el millor de cada casa, posar-ho junt i que juguin. Però ho estic explicant en l'esport, però això...
aplicable a tots els àmbits.
A qualsevol equip de treball. Mm. No és agafar els millors de cada casa i fer-los jugar junts. No, és tenir una idea. Transformar aquesta idea en un sistema de joc. Una manera de fer les coses. Repartir rols per poder fer les coses així. I quan tens clar com ha de ser el rol, buscar la millor persona per aquell rol. Has de ser el millor, sí, però el millor per allò. El més adequat per allò. Trobo fonamental. No es tracta de trobar el millor, sinó el més adequat en aquell rol. El millor per aquell rol.
Això quan parlem de creació d'equips de, del rendiment. Quan parlem de gestió, també hi ha una cosa que em sembla que fins ara tots plegats hem estat fent al revés. I és que diu que per gestionar aquest equip has de tractar a cada persona en funció de les seves necessitats. Tu te'n vas ara a una escola i li dius a la professora que ha de fer això amb cadascú dels seus alumnes i et dirà que sí, que està molt bé, però que a la pràctica no pot fer-ho. Aquesta ha estat la tendència generalitzada durant molt, molt de temps. I això que tu escrius en el teu llibre comença ara a sonar. I comença a sonar perquè en Pep Guardiola, per exemple, doncs posa això en pràctica.
Exacte. Per exemple, jo crec que l'anterior entrenador, Frank Rijkaard, també tractava les persones diferents, això està bé, però no tant en funció del que necessitaven, sinó, perquè ens entenguem ràpid, del que demanaven. Això és fàcil caure en aquest parany. Vull això, pam, t'ho dono. No. Avalua què necessita, tu ets el seu gestor. Avalua primer què necessita i dona-li el que necessita, que pot coincidir o no amb el que demana. Però no li donis el que demana, dona-li el que necessita. I m'agradaria afegir una cosa més, per complicar-ho encara més. Per mi, el bon gestor és el que efectivament tracta tothom diferent en funció de les necessitats de cada persona, però a més, una cosa dificilíssim de fer, dificilíssim, fa entendre a la resta del col·lectiu que aquell tracte individual que fa amb una persona en concret no només és el millor per aquella persona a qui li fa el tracte diferencial, perquè si no ja no li faria, sinó també és el millor per a la resta de l'equip. Si saps fer això, ets un 10 com a gestor. La gent es rendirà, la gent estarà a gust, cohesionaràs l'equip. Però això és molt difícil, fer entendre a la resta de l'equip aquell tracte diferencial. Encara t'ho complico més.
No. Hi ha una part que també no ens queda gaire temps, estem al final i podríem estar fent entrevista, repassant tot el llibre, pràcticament. Hi ha un capítol en què parles de la sorpresa, l'emoció i l'argumentació, que és...
Com vaig descobrir aquesta fórmula? Vam avançar molt ràpid.
És bestial, però no ens entretindrem. El que tornaré a insistir és quan recentment la Generalitat anuncia que vol impulsar un pla de valors, la pregunta és, què hem estat fent malament fins ara? Perquè portem temps, també.
Potser ho hem comentat aquesta mateixa tertúlia alguna vegada, aquest mateix estudi. Potser l'única cosa que hem fet malament és que les persones que han de transmetre els valors, que són les famílies, han dimitit d'aquest rol. I han cedit aquest rol a altres instàncies de la societat que potser no els hi toca. Jo ara, tu, a quina hora és? Les 11 de la nit? Hòstia, he tingut un dia avui dolentíssim, tu, m'he parellat amb la dona, tu, el Barça ha perdut, a més, ara he d'educar amb valors al nano, tu, hòstia, saps què? Per cert, com es fa això d'educar amb valors, tu? Ja ens hi posarem demà, va, tu, ja ens hi posarem demà, que serà un millor dia. Jo crec que aquest és el problema. Llavors, els nanos, com que no tenen valors de qui els haurien de tenir, de la família, els acaben aprenent d'altres llocs. Vull dir, per cert, l'escola diu, jo els haig d'educar amb valors pel que em paguen, i tu, ja, lletra i número, ja està, tu, ja els educaran. Ens hem passat la pilota l'un a l'altre i els nanos acaben aprenent els valors, no sé, de la televisió, d'internet, no sé d'on, no... Jo crec que el que estem malament, fent malament és que senzillament la gent no fa la feina que li toca. Els valors, crec que qui els han de transmetre són els pares.
Tens un segon llibre a punt?
Sí, no tan a punt. No? Sí, jo ja l'he escrit, ara estic en fase, com que el millor que tinc són els amics, sempre ho dic, doncs ara tinc un grup així d'experts que m'estan revisant, d'amics que m'estan revisant el llibre, jo els escolto i faig, a partir dels seus comentaris, faig un segon redactat i allò és el que presento a l'editorial.
Deixa'm que et faci una pregunta tonta, de què va?
De creences per realitzar-se com a persona.
Dius que és més bo que aquest?
Per mi sí. Per mi sí. Ah, és una opinió personal.
L'esperarem. I per quan? Tens idea?
L'any que ve.
Per l'any que ve?
Això del negoci editorial va com va. No sé quan.
Molt bé. Doncs escolta, Pep, m'agradaria acabar amb el glosari dels campions, la part final del llibre. Surten diferents personatges. Un d'ells és en Jorge Valdano. com a exfutbolista i exdirector del Real Madrid. Diu, una de sus charlas se titula Competir para vencer o competir para crecer. En ella plantea que las personas crecemos en la medida de los obstáculos que debemos superar. Ganar por el mero hecho de ganar no vale la pena. Cuando querer ganar se convierte en la mejor excusa para dar lo mejor de nosotros, entonces cobra sentido. Si ganar es un objetivo en sí mismo, apaga y vámonos. Si ganar es un medio para seguir creciendo, bienvenida sea la competició. Compartirem un altre dia i compartirem un altre dia. Pep, com sempre, ha estat un plaer.
Per mi també.
Moltíssimes gràcies per haver estat amb nosaltres avui.
A vosaltres.
Bon dia.
Bon dia.